Núria Prenafeta, molt bon dia.
Molt bon dia,
Àlex. Entra la Núria Prenafeta a l'estudi, descric la situació. Algú, potser ho ha pogut veure, li dono dos petons i dic, carai, dic, tens la cara molt freda i diu, és que fa fred. És sí? Que fa fred, sí senyor. I això t'ha generat algun pensament negatiu o no?
No, no, al revés. És a dir, he d'arribar a la ràdio quan abans millor que allà, en aquell clima tropical que està l'Àlex, segur que em recupero.
Sí, 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 aquí sí tenim... Mira, teníem ara una representant, una experta mundial en turisme sostenible, en aquesta mateixa cadira que estaves tu fa una estona, i jo crec que s'ha trobat bé, en aquest ambient tan càlid, sí. Centroamericà, que a vegades tenim en aquest estudi. Avui la veritat és que s'està molt bé, però sí, et deia que a vegades sí, sí. Passem una miqueta de calor, són molts focus i és així, per poder sortir per la tele. Els pensaments negatius, com descobrir-los, detectar comportaments que ens condueixen cap a aquest tipus de pensaments i estratègies per superar-los, és avui el tema del qual ens proposa parlar la Núria Prenafeta en aquesta segona cuina del talent de la temporada. Pensaments negatius, tothom en té, no?
Tots en tenim. El que passa és que a vegades no ens adonem de fins en quin punt ens posseixen, entre cometes, els pensaments negatius. Si pensem en una persona depressiva o en allò que s'anomena persones tòxiques, què és el que, quins són els comentaris que acostumen a fer? Quins són els diàlegs que tenim amb aquest tipus de persones? Ens venen ganes de somriure quan parlem amb ells o ens ve com una mena d'estat de dir, uf, estic perdent energia, no? Sí. I, clar, al final, un estat depressiu, que no té per què coincidir amb tenir una depressió, és un seguit de pensaments negatius, una gran acumulació de pensaments negatius. Llavors, clar, els pensaments negatius el que fan, d'alguna manera, és paralitzar el nostre cervell. Ens frenen, perquè ens fan autoqüestionar-nos constantment. I és una mena d'autocrítica, o som víctimes del món, o nosaltres no valem res, etc etc.
Deixa'm fer un mini, perquè jo crec que algun cop n'hem parlat, i a més amb tu, en algun altre espai, recordo amb les psicòlogues, també ho hem fet. Identifiques pensament negatiu a creença limitadora?
Pot arribar-ho a ser, un pensament negatiu.
Sóc un desastre, no val per res.
Això és una creença limitadora.
Aquí està, però ho identifiques tu amb un pensament.
Sí, perquè probablement hi ha hagut un pensament detonant d'aquesta creença limitadora, del tipus, ostres, m'he equivocat 3 vegades seguides fent la mateixa cosa. Ergo, sóc un desastre. Ergo, sóc un inútil. Llavors, el pensament negatiu és, estic fent això malament, no me'n surto, i llavors la conseqüència és una autocrítica en negatiu, sempre és en negatiu. O les persones que són allò que anomenen perfeccionistes. Una persona perfeccionista sempre està en pensaments negatius perquè mai fa les coses prou bé.
Mai està complegut.
Llavors, clar, quan no fas les coses prou bé, et generes una autocrítica de reprimenda, de bronca.
Aquesta gent em pipa molt a vegades, perquè tu dius, tant de bo jo pogués plorar amb els teus ulls, però si ho has fet de nassos, no faré jo així en 3 vides. I en canvi, sempre la insatisfacció, sempre...
Sí, i clar, llavors, el pensament negatiu, quin tipus, i tu ho has dit amb la paraula insatisfacció, quin tipus d'emocions i sentiments ens generen? I clar, quan ens generem sentiments negatius, en el nostre cervell, que és una mena de laboratori químic, ja ho hem comentat alguna vegada, s'alliberen una sèrie d'hormones que no són precisament ni la serotonina ni l'oxitocina, que són les que ens fan sentir feliços, les del plaer, les del benestar, etc. No, és tot el contrari. Llavors, clar, si donem poder als nostres pensaments negatius, el nostre estat intern també se'n ressentirà i ens sentirem malament. I fixa't que hi ha mètodes que cada vegada són més coneguts per tal de poder minimitzar l'efecte dels pensaments negatius, neutralitzar-los, eliminar-los, etc. Que són, per exemple, el mindfulness. Està molt de moda, no? Viure en l'aquí, en l'ara, deixa passar els pensaments, borra'ls de la teua ment.
Focalitza. Focus. M'agrada molt el verb en anglès, sí. L'expressió en anglès, focus.
Focus, sí. I un altre és l'esport, fem molt esport. Quan tu estàs fent esport, la teua ment està en mode activitat i llavors no l'estàs parant la possibilitat del pensar en negatiu i també en positiu, no?, d'altra banda.
I això, posava l'exemple, jo quan passes el tema avui, estava pensant precisament en el món de l'esport, no? I amb... Ja ho explicarem quan arribi, perquè encara falta un mes i pico, però la nostra Viviana Besolí està en un repte molt interessant en aquest camp, ja ho explicarem, Però jo pensava que si una persona està fent una cursa llarga i surt i a la que porta 4 passes diu és que no arribaré,
no arribaràs.
És que no arribaré perquè vaig cansat, no arribes,
no.
Però 120% segur.
Sí, sí,
no?
Sí.
En canvi, vinga, o sigui, posar-se el challenge, no? Un repte, un d'allò, és motivador. I no pensar en el quilòmetre 42, no, pensem en el 5. I després del 5, el 10. O sigui, metes allò més pròximes, més...
Sí, cert, i a més en el món de l'esport i de les carreres llargues, se sap que hi ha una sèrie de moments crítics mentalment que si no els superes, ets pell. I llavors és superar-los, dir, vinga, va, ja sé que ara és el moment crític, però d'aquí 3 minuts se m'haurà passat. No, vinga, va, què és el que et dius a tu mateix? Llavors, clar, això farà la diferència. Llavors, dèiem, els mètodes, a part de mindfulness i esport, hi ha un altre que és socialitzar-se. Quan estem amb amics, quan estem compartint, estem en converses que ens aporten, això ens fa sentir molt bé i no estem donant espai a que els pensaments negatius creixin. Hi ha altres mètodes com la hipnosi o certes teràpies com la risoteràpia. Riure és fantàstic i generes molta serotonina precisament i això no dona lloc als pensaments negatius.
Però aquelles coses també, a més, que s'encomanen, eh?
Sí. Sí, riure així perquè sí és de les coses més divertides que hi ha i que més bé senten. És a dir, dius, i per què estàs rient? No ho sé, però què més dona? És igual.
I entres en un efecte cascada aquí, els de la ràdio, en podem parlar bastant, Carmona? Perquè quan estem a... Ara, si ens posem a riure tu i jo, no passa res, perquè estem en una secció que estem comentant les coses amb tranquil·litat i amb sentit de l'humor, però, clar, fem una banda informativa on ha d'haver-hi una mica més de rigor, no? Doncs quan algú s'equivoca alguna cosa a la que algú, o sigui, creu aquella línia, és molt difícil tornar enrere, però
sí,
molt difícil.
Cert.
T'ho diu l'experiència de molt temps que mantenir jo el cap fred i dir no podem posar-nos a riure, i si hi ha tres persones aquí acaben les tres rient, eh?
Clar, perquè a més fixa't què et dius mentalment, tampoc seria un pensament exactament negatiu, no? Però no ens podem posar a riure. Ah. Estàs tenint la idea del riure tota l'estona al cap mentre t'estàs dient això. Llavors, clar, la idea del riure hi és i al final acabes rient.
És un efecte cascada, és que a més cada vegada va més, o sigui, no,
sí.
És imparable. Però...
Sí, 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 però bueno...
Cada professió té el seu.
A més, són moments al final divertits, sí. També, no? Mira, hi ha una cosa curiosa i és que com podem advertir que estem entrant en aquest mode negatiu? Una manera és detectar si jo m'estic criticant a mi mateix o a mi mateixa. Quan m'equivoco, quan cometo algun error o el que sigui, entrem en allò que en diem matxacar-se. Per exemple, jo reconec que avui he sortit poc tapada, he vingut aquí, crec que
t'ha refiat del sol, eh?
Sí, m'he refiat del sol. Jo vinc només amb una armilla de plumes, però clar, la veritat és que tenia fred de peus, fred de coll, fred de braços, i clar, podria haver començat a dir, ostres, és que què ruc que ets, mira que posar-te sabates d'estiu, que tenen uns foradets, quan la temperatura, i no agafar una bufanda, podria haver començat amb una mena de fuet virtual a anar-me fustigant una estona, no? Si hagués fet això, hagués entrat en pensament negatiu. I moltes vegades tenim aquesta tendència, jo reconec que la tenia, el que passa és que ja he pogut desenvolupar una sèrie d'estratègies per eliminar aquest pensament negatiu. Què podem fer? Home, quan ve, canvia'l.
És el que anava a dir, però la constatació sí que l'has de fer. Tu surts al carrer,
sí,
de casa que estaves bé, surts
fred,
i dius,
fa
surts en un lloc que dona molt sol i el moment en què creus allò dius, carai,
ostres,
la
quin fred.
La constatació, m'he equivocat, m'hauria d'haver situat d'altra manera, però pum,
però ja està, ja està, és veritat, ostres, m'hauria d'haver tapat més. Bueno, això és una constatació més objectiva, no?, més o menys, i a partir d'aquí anem a lo positiu. Llavors, quan ens critiquem a nosaltres mateixos, és important, i he posat una anècdota una mica superficial, no?, però a vegades la crítica és més profunda, cal revisar com et sents, quins són els teus sentiments en relació a quines estan sent les teues metes i quines són les teues responsabilitats. Això és aplicable tant a la vida personal com a la vida laboral. A vegades resulta que et sents frustrat, sents que no estàs arribant, que ets incapaç, que no podràs, i és perquè potser no has sabut delegar certes responsabilitats, no t'estàs organitzant prou bé, llavors és un moment. Anem a mirar una mica amb objectiu què és el que està passant, que a mi em fa sentir així, quina és la base real d'això, no? I llavors és, miro de canviar els meus actes, perquè no em generin aquests pensaments, perquè si no els pensaments negatius t'atrapen, et quedes allà i tampoc fas res per canviar els fets que hagin pogut generar d'alguna manera l'origen d'aquests pensaments negatius.
Perquè ara que dèiem que el riure és contagiós, també ho és això? O sigui, si tu mateix tens tendència, com deies tu que tenies abans, no, a vegades a tenir pensament negatiu, és fàcil que després en vingui un altre, i en vingui un altre, i en vingui un altre?
Sí,
sí, sí, sí. Té aquest efecte cadena, no?
És que tenen efecte cadena, es retroalimenten i és com una espiral que cada vegada es va fent més gran, més gran, més gran, i al final el problema de les persones amb actituds depressives és que cauen a dintre d'aquesta espiral i ja no saben pensar en res més que no sigui pensament negatiu. I al final s'acaba convertint una mena d'estratègia de vida en què són els altres els que t'han de vindre a salvar. Llavors, clar, aquest seria el cas més extrem, no? Però clar, fixa't, hi ha una sèrie de comportaments que ara els descriuré, els enumeraré, que segur que alguns o molts dels nostres oients algun el tenen o l'han tingut alguna vegada a la seva vida. I que són comportaments autorreconfortants, s'anomenen. Ara, que són comportaments que poden generar pensaments negatius. I són els següents. Un seria menjar-se les ungles. Quan algú es menja les ungles, quins pensaments li venen després?
Sí, fatal.
No acostumen a ser positius.
Mira com ho han dit 50 vegades.
Sí, exacte. Un altre és estirar-se els cabells o fer-se, hi ha gent que té com un tic de fer-se com rínxols i al final s'acaben fent uns nusos, se'ls acaben trencant. Autoinsultar-se, dir-se, és que sóc un no sé què, és que sóc una... Sí, és això el fuet virtual que dic jo. Després, comprar compulsivament. Anar a comprar quan no necessites res per satisfer algun benestar emocional molt immediat, però que després genere el mateix que en el cas de menjar-se les ungles, tirar-se els cabells, autoinsultar-se, etc., genera sentiments molt negatius. Un altre, menjar emocionalment. Menjar emocionalment també seria un menjar compulsivament. Uh-huh. Tinc un disgust, doncs vinga, em menjo un pot de gelat. O em menjo una hamburguesa.
Recordo un dia que em vam parlar, el dia que vau venir tu amb la Marta Pons i tal, de l'aspecte, sí, com vinculàvem, no, aspectes de caire psicològic amb la psiconutrició, que es diu, no?
Sí,
la psicoalimentació.
Exacte. Sí, llavors té aquesta part, no? Un altre és l'hàbit de posposar coses. He de fer això, hosti, quina mandra, va, ja ho faré un altre moment.
Si fas demà no passa res.
Posposar, perquè quan posposes, com et sents per dintre, en realitat? Et sents satisfet o insatisfet?
Insatisfet, evidentment.
Sí. Uh-huh. I després, un altre seria, per exemple, abusar de la cafeïna. O d'alguna altra substància d'aquest tipus, com ens sentim després, o abusar del tabac, la gent que vol deixar de fumar i sent que no pot i se sent fatal, que és diferent dels que fumen i volen fumar i ja està, eh? Però això, és que, ostres, tots aquests comportaments poden ser un o més d'un, és a dir, com més n'acumules, més símptomes pots tenir de que probablement et generaràs pensaments que siguin negatius cap a tu mateix. Mm-hmm. Llavors, és molt important, si tens comportaments d'aquest tipus, observar quan duren. És a dir, si et mossegues les ungles, quanta estona estàs mossegant-te les ungles i en quina freqüència, quantes vegades al dia. Això permet detectar uns patrons que tenen a veure amb, l'identifico, també amb quines persones tinc aquest comportament compulsiu, en quins moments del dia i també en quins llocs. A vegades hi ha gent, jo vaig tenir una clienta que ella es mossegava les ungles quan conduïa, sola, i en algun altre moment, no? Llavors, a partir de que identifiques certs moments, és molt més fàcil, ostres, estic identificant aquell patró. Què m'està passant en el moment que jo desenvolupo aquell patró?
Què m'està passant quan em poso el volant?
Sí, sí, és identificar els patrons, la durada, etc. Hi ha una sèrie de coses i prens consciència d'aquell acte. Llavors, observa què és el que et dius en aquests moments. Què està passant? Quin és el detonant emocional que fa que tinguis aquest comportament, no? En aquell moment. Llavors, una cosa que és interessant fer per poder parar aquest pensament negatiu, tant si l'ha provocat aquests comportaments autorreconfortants, que s'anomenen falsament autorreconfortants, perquè al final quan ens estem mossegant les ungles o fumant o prenent un cafè és com dir, ah, aquest és el meu moment. O tocar-se els cabells, això són, ho perceben com el moment del confort, el moment de la compra compulsiva, per ells és un moment com de petit plaer, que té una durada mínima, sí, però és igual, i després ja generarà tot el pensament negatiu. A part d'aquests moments compulsius, també hi ha vegades estem en el bucle de la negativitat, i un cop ja estàs allà, dius, ostres, jo ara com ho paro? Com ho evito? Ara no estic a temps de fer mindfulness. Com ho faig, això? Doncs és molt important dir, ok, estic notant el que estic notant, estic tenint aquest pensament negatiu, he d'observar quin sentiment em provoca. pot ser tristesa, frustració, segurament no tindrà un color positiu, però està bé identificar-lo.
I llavors... No és fàcil, o sigui, unes sense cap tipus d'aprenentatge, sense que t'expliquin com, és fàcil.
Sí, perquè fixa't, posem un exemple que pot ser quotidià i que tots haurem viscut. Un dia surts d'Andorra i trobes una cua impressionant a la duana quan no te l'esperaves i a més tens pressa. I quins són els primers pensaments que et venen?
Doncs en recordar-te'n de la família, tota la sí. gent que ja que ha pensat el mateix que tu, sortir la mateixa hora.
Sí. No? O amb un embús de qualsevol... El més inconvenient que puguis trobar, unes obres, el que sigui. Estàs allà i bueno, comença a repassar el santoral, a coses d'aquestes, no? I quina és la emoció que tens a dintre?
Mala llet.
Mala llet, ràbia, ira... Serà alguna d'aquestes, no? I quan sents la ira, la sents en alguna part concreta del teu cos. Normalment és a la zona de la, sí, de la boca, penso, de l'estómac, no? Dels budells, etc. No? I està bé identificar aquesta emoció. Llavors dius, ok, va, estic sentint ràbia, mala llet. Com seria exactament el contrari? Si jo ara sentís exactament el contrari, quina és la emoció que tindria? I podries dir, pues, tranquil·litat. O pau.
És difícil, eh? M'estic cascant 3 hores de cua aquí per sortir...
Però clar, mentre estàs en el pensament negatiu, no pots. Però és pensar en l'emoció i dir, vale, identifico que és ràbia, no? Val, doncs el contrari de la ràbia, què és?
Sí, sí, la pau, la tranquil·litat...
Val, llavors com seria si jo, en lloc d'estar-ho vivint des de la ràbia, o estigués vivint des de la pau? Com em sentiria? I llavors dic, vaig a fer com si ara sentís pau interior. I el vaig a fer com si et connecti amb la pau. I això és un entrenament que es pot fer i funciona.
Però això el que et deia, sí, això, però cal una pràctica, no?
Sí, però la pots aplicar al moment, quan ja estàs en plena efervescència de la mala llet que t'ha vingut, o del que sigui, eh? O estic molt trist, he tingut un disgust, estic molt trist. Com em trobaria si no estigués trist? Com em sentiria? Normalment el contrari de la tristesa és l'alegria, doncs em sentiria alegre.
Entenc una cosa, Núria, i corregeix-me si veus que no vaig per aquí. Jo crec que el que és dolent és tenir gairebé sempre pensaments negatius. O que siguin molt freqüents. Però de tant en tant el que et deia jo, estar trist o estar decebut, per exemple, no? Quan... que és una reacció humana, no? Perquè la vida et porta a vegades a estar trist, et porta a estar decebut, de la mateixa manera que et porta a estar alegre i et porta a estar...
Sí, i són coses diferents. És a dir, una cosa és tenir tristesa perquè t'han fet fora de la feina, perquè se t'ha mort algú significatiu, o la teva mascota...
Causa-efecte.
Exacte. Que llavors no és que tinguis un pensament negatiu, és que hi ha una causa.
D'acord.
Que et genera un sentiment determinat. I és lògic, i s'ha de viure i l'has de passar. Ara, altra cosa és que tu et montes una sèrie de pel·lícules internes, o que això, si estàs en un embús, pots fer alguna cosa per sortir de l'embús, és a dir, tenim la ment per pensar, no per automatxacar-nos. Si dius, puc trobar alguna alternativa de ruta que pugui arribar abans, utilitzo la ment per buscar alternatives. Sí, no és possible.
Com ho milloro? Aquesta situació ara que no...
Puc sortir d'aquí d'alguna... Sí, puc sortir... Però quan estàs en la negativitat no hi ha opcions per al cervell, no n'hi ha. Estàs a la ràbia. En canvi no, és dir, ok, tenim la ment per pensar. Pensem opcions. Hi ha alguna altra opció? No n'hi ha cap. Llavors, està en la ràbia del pensament negatiu de quin horror, estic aquí atrapat, no arribaré a temps... Això, realment, què està ajudant a construir? Està ajudant a resoldre la situació?
No.
T'està ajudant a gestionar el que hagis de gestionar, si has de trucar amb algú per dir que et serà impossible arribar... Hi ha alguna cosa a fer en aquest sentit? Llavors, estar atrapat en el pensament negatiu, i és veritat, això pot ser ocasional, però és que fins i tot si és ocasional, no aporta res. El problema és que hi ha molta gent que això és permanent. Per això posava aquests exemples de comportaments compulsius, d'aquesta falsa autosatisfacció momentània, perquè això vol dir que poden ser símptomes de persones que puguin estar... no sé si dir atrapades, però molt sovint connectades a pensaments negatius, perquè aquests comportaments després comporten pensaments d'inculpació, d'inculpament, és a dir, jo sóc culpable de, és que no sóc capaç de deixar de menjar amb les ungles, és que sóc un desastre perquè m'acabo trencant els cabells, etc. Llavors, clar, això, si és un hàbit, te portarà a tenir l'hàbit del pensament negatiu. Per això posava aquests exemples, però pot haver gent molt negativa que no tingui cap d'aquests hàbits. Ah. Però sempre estiguin pensant en la part fosca de la realitat, no? En l'ampolla mig buida. Llavors, des d'aquest punt de vista, sí que és important poder detectar, a veure, aquest pensament negatiu, a mi, a quina emoció m'està fent sentir en aquest moment? Quan no hi ha un detonant, com dèiem, una causa que et generi un estat que has de viure perquè t'ha passat alguna cosa que el justifiqui.
Clar, entenc que una cosa és la reacció a un fet concret i l'altra és un estat.
Sí.
No? O sigui, la reacció al fet concret és obvi, lògic, tots aquests exemples que has donat tu, tipus laboral, feina, emocional, etc. Però després hi ha el viure en un estat, que pot ser més o menys durador, no? Que és aquí el que s'ha de combatre.
Sí, sí. I ara, mira, mentre parlaves em venia un exemple, i no sé si el vaig explicar una vegada, perquè em va passar jo crec fa un parell d'anys, que sortia d'un pàrquing on havia aparcat 3.000 milions de vegades, i potser perquè ja el coneixia vaig girar al voltant d'una columna massa ràpid, i ras, o sigui, la columna i el meu cotxe es van trobar.
Es van trobar. Es mouen, no?
Sí, sí. Es van trobar de manera consistent. Total, que a mi em va quedar una sensació de ràbia dintre, és que seré ruc, perquè per què havia d'anar tan ràpid en aquest pàrquing? Bueno, en fi, a més havia reparat el cotxe feia 2 setmanes, vull dir, en fi. I vaig sortir amb sensació de ràbia i vaig dir, ostres, tinc ràbia. I llavors, recordo sortint del pàrquing, sort que no em va sentir ningú, tenia les finestres tancades, vaig pegar un crit, havia de treure aquella ràbia i després ja vaig dir, vinga, ara ja està. La ràbia ha sortit, era en certa manera lògic, perquè ha sigut momentani, m'ha durat 3 minuts, però a partir d'aquí ja està, la ratlla ja està feta, i en fi. I llavors ja no val la pena continuar retroalimentant
aquest pensament. Sí, perquè la ràbia no marxarà.
No marxarà.
Això està clar. Sí. El que cal és treure un aprenentatge.
Ara, la ràbia la vaig viure i al notar-la vaig dir, ha de sortir. En el meu cas vaig decidir que, o vaig notar que havia de sortir en forma d'un crit. Sí. Bueno, vaig fer un crit, inofensiu, per cert,
i punt final.
Sense anar contra ningú, i ja està, punt final.
Tot això també és... No sé, ho entenc, no? A vegades necessitem aquesta explosió.
Sí, i a veure, negar-nos les emocions no és saludable. Han de sortir, igual quan estàs trist no es pot tapar la tristesa, ha de sortir, ha de sanar d'alguna manera, no? Però, i a partir d'allí, vinga, ja canviem, però clar, se li ha de donar una sortida. Se li ha donat una sortida, si no es queda a dintre i llavors fa mal.
Ok, doncs interessant avui el que ens ha explicat la Núria Prenafeta sobre aquests pensaments negatius, a diferència, com dèiem, de tenir reaccions negatives motivades per un fet de la vida quotidiana, que tots, evidentment, ens passa i ens pot passar. Moltíssimes gràcies, ens veiem dimarts vinent.
Molt bé, fins dimarts. Molt.